a time it was. It was a time when a nation lived out its wildest fantasies. When a sexual obsession triggered the murder of the century. It was a time bursting with life, passion, and rebellion. When a man's pride held a city for ransom. It was the beginning of an incredible time. When the famous and the faceless made history together. Bad time. Good time. Ragtime.
Víctor Alexandre, benvingut.
Hola, Carme.
Avui, tenint en compte la informació d'aquest fragment que acabem d'escoltar, aquest tràiler, podríem deduir que ens parlaràs del director Milos Forman, que a més ens ha deixat a mort recentment.
Exactament, sí, parlarem de Milos Forman perquè va morir el dia 13 d'abril passat, a l'edat de 86 anys, i aquest tràiler que hem escoltat pertany a la pel·lícula Ragtime, que és una pel·lícula seva, que per cert va ser l'última pel·lícula de la carrera de James Cagney. Havia estat molts anys apartat, va tornar, va interpretar un paper en Ragtime i ja no va fer cap més. Milos Forman era un director txec de naixement, però nacionalitzat nord-americà, i el seu pare biològic havia estat supervivent d'un camp d'extermini nazi. Però en canvi ell va tenir pares adoptius que aquests van morir-hi. Els pares adoptius van morir en camps de concentració. El pare adoptiu va morir al camp de Dora Mittelbau i la mare a Auschwitz, la mare adoptiva. Milos Forman es va formar cinematogràficament a Praga. Ell va estudiar cinema allà i va fer diverses pel·lícules al seu país. Va començar fent d'actor, després de guionista, i tot seguit va fer de director. I aleshores, la pel·lícula més famosa d'aquella època és Els Amors, o la més coneguda internacionalment, és Els Amors d'una rossa, de l'any 1964, i que estava escrita i dirigida per ell. Però quan ell tenia 36 anys, va emigrar als Estats Units. Se'n va anar a Amèrica, i aleshores allà, com que hi tenia amics, va aconseguir una plaça de professor de cinema, i a més va tenir la sort en aquell moment que la Universal havia tingut molt d'èxit amb la pel·lícula Easy Rider i volia fer pel·lícules una mica agosarades, comercialment parlant, però això sí, que no costessin gaire calés, de baix pressupost. I aleshores ell, com que mira, va arribar en el moment més adient, doncs va aconseguir dirigir la pel·lícula Taking Off, que aquí es va estrenar amb el títol de Vull volar. Era una pel·lícula escrita pel gran guionista Jean-Claude Carrière, però ell també va participar en el guió, Milos Forman, i la pel·lícula és francament bona, molt bona. És una pel·lícula sobre una noia jove que fuig de casa seva, que vol viure, vol volar, i el pare doncs comença d'un periple per buscar-la per tot arreu, en llocs sòrdids, sinistres, i l'actor era Buck Henry, que és un gran actor, que a més, interpretativament i també de físic, recorda molt a Jack Lemmon. És una molt bona pel·lícula, Taking Off. Després d'això, 4 anys després, el 75, arriba Algú va volar sobre el niu del cucut.
Títol, eh?
Gran títol, sí, un gran títol. Aquesta és una pel·lícula sobre la vida en una institució mental nord-americana, per la qual, ves per on, Milos Forman ja guanya l'Òscar al millor director. És a dir, que gairebé és arribar i moldre, no? Als Estats Units. Sí. De fet, la pel·lícula va estar nominada a 9 apartats, 9, i va guanyar 4, és a dir, va guanyar 5 Oscars, però 4 d'aquests 5 eren dels més importants. Va guanyar millor director, millor pel·lícula, millor actor, Jack Nicholson, i millor actriu, Louise Fletcher. I també va guanyar l'Oscar al millor guió adaptat. Aquesta és una escena del film.
¡Salga!
Señorita, yo solo quería...
¡Salga, por
Señora
favor!
Murphy, a los pacientes no se les permite entrar en el cuarto de enfermeras.
Bueno, yo solo quería bajar un poco la música.
Cuando haya salido de aquí, discutiremos cualquier problema que usted tenga, ¿conforme? A los pacientes no se les permite entrar en el cuarto de enfermeras. ¿Entendido?
Sí, señorita.
Toma, Billy.
¿Me permites?
Sí, gracias.
Perdone, señorita. ¿Cree usted que se podría bajar un poco la música para que un par de amigos puedan charlar?
Esta música es para todo, señor McMurphy.
Sí, lo sé, pero ¿no cree usted que si la tuviera a menos volumen no tendríamos necesidad de gritar?
Probablemente no se ha dado usted cuenta de que tenemos muchos viejos en esta sala que no irían la música si la pusiéramos más baja. Esta música es para todos. El cristal quedará manchado con su mano.
Lo siento, señorita. De veras que lo siento.
Está bien. Señor McMurphy, la medicación.
¿Qué hay en esa píldora de caballo?
Solo medicina le beneficiará.
Sí, pero es que no me gusta que me hagan tomar cosas sin saber lo que son.
Oh, no se enfade, señor McMurphy.
Si no me enfado, señorita Pillbow. Pero es que no quiero que nadie me obligue a tomar nitrato potásico. ¿Comprende?
No se preocupe, enfermera Pillbow. Si el señor McMurphy no quiere tomar su medicación por vía oral, nos las arreglaremos para que la tome de cualquier otra manera. Pero creo que no le va a gustar.
Una gran pel·lícula, Algú va volar sobre el niu del cucut, que ens comentava el Víctor, que va guanyar 5 Oscars. La millor pel·lícula, el millor director, Milos Forman, millor actor, Jack Nicholson, millor actriu, Louise Fletcher, i millor guió adaptat. Doncs bé, tenint en compte aquest èxit, quina va ser la repercussió que va tenir en el món psiquiàtric? És a dir, hi va haver algun replantejament de les línies de conducta de les institucions psiquiàtriques? O...
Tant com un replantejament, no, però se'n va parlar molt, molt, sobre el tema, el tema que tocava. Perquè aquí, com hem pogut ja deduir pel diàleg, que hi ha, doncs, bé, hi ha un cinisme sumort i una manera de tractar els pacients, saps? D'una manera absolutament autoritària, però sense fer soroll. Bé, de fet, no es tractava d'un guió original, aquesta pel·lícula. Era una adaptació cinematogràfica d'una novel·la anterior, escrita 13 anys enrere per Ken Casey, sobre la repressió d'un centre comercial, d'un centre mental psiquiàtric nord-americà. El fet que la pel·lícula fos molt bona i que tingués tant d'èxit, doncs esclar, va fer que tingués molta repercussió el tema i que se'n parlés molt. Però, de tota manera, ja s'havia abordat aquesta qüestió en una obra teatral. S'havia fet, abans a Broadway s'havia estrenat una obra teatral sobre, Algú va volar sobre el niu del cucut, que per cert la va protagonitzar Kirk Douglas. Així com la pel·lícula era Jack Nicholson, el teatre era Kirk Douglas. I aleshores aquesta obra va fer que fos molt ben rebuda pels moviments contraculturals i clar, i sobre el tema com es tractava els interns en centres psiquiàtrics. Val a dir que, de tota manera, que la pel·lícula és força més suau que la novel·la. Vull dir, qui vulgui saber una mica més ha de llegir la novel·la.
Home, fins i tot en el to, no?, d'aquest fragment que hem estat sentint.
Sí, sí, la novel·la és més dura. El comportament, el tracte dels interns és molt més dur. Bé, una altra pel·lícula de Milos Forman és Amadeus. Aquesta és del 1984. Amadeus, com sabem, se centra en les diferències entre Antonio Salieri, que era un músic rellevant de la cort austríaca, y Wolfgang Amadeus Mozart.
Nuestro ilustre compositor de cámara, maestro Salieri. Al fin, qué inmensa dicha, dilecto extraordinario.
Conozco vuestra obra, señores. Es más, he escrito algunas variaciones sobre una melodía vuestra.
Oh, ¿sí? ¿Sobre cuál?
Mio caro Adone.
Oh, me abrumáis.
Ah, es un airecillo curioso, pero le he sacado provecho.
Él los ha devuelto el cumplido. Herr Salieri ha compuesto esta sencilla marcha de bienvenida para vos.
¿De veras? Ah, oh, gracias, señores, sonno commosso.
Bueno, a lo nuestro. Esto es vuestro.
Conservadla, si os place. La tengo aquí, en mi cabeza.
¿Cómo? ¿Solo con oírla una vez?
Sí, creo que sí, señor. Sí.
Demostradlo.
El resto es una repetición. En realidad, esto no funciona.
Acabem d'escoltar fragment de la pel·lícula Amadeus de Milos Forman, un conflicte permanent entre Mozart i Salieri, com ens comentava el Víctor. Un conflicte que hauríem de preguntar-te si és realment fidel a la realitat.
De fet, la pel·lícula es pren moltes llibertats. Sí? Moltes, sí, moltes, moltes. Especula moltíssim sobre la història i sobre la realitat. I aprofita, és a dir, hi posa més paella que formatge a les relacions entre Salieri i Mozart. La pel·lícula està narrada des de la perspectiva de Salieri i fins i tot deixa entreveure una mica la possibilitat que fos Salieri qui va matar Mozart, és a dir, qui el va enverinar. I com que no ha quedat mai clar, perquè els metges que el van atendre no es van posar mai d'acord en què tenia, doncs aleshores això encara augmenta més el fa bullir l'olla, no?, en aquest sentit. I, esclar, com que Mozart mor als 35 anys, doncs, esclar, d'una manera molt, molt sobtada. Sí, doncs quan tenia imagina't, un futur per endavant brutal, el que hagués fet Mozart amb una vida llarga, oi? Fins als 80 o 90. De manera que tot això alimenta, doncs, aquesta cosa. I aleshores el que fa la pel·lícula és centrar-se bastant en un suposat odi de Salieri a Mozart per enveja.
Enveja,
és a dir,
sí, està clar. Està
enveja
clar.
Del mediocre davant del geni, per exemple. Però no està clar que fos així. No es pot corroborar que realment Salieri sentís un odi i molt menys tan extrem com el que sentia per Mozart. Fins i tot a la pel·lícula veiem una escena en què la dona de Mozart va demanar a Salieri, que és un home molt influent, que tingui en compte el nom de Mozart per un càrrec important a la cort. I ell diu que no, cap problema, que això està fet, que una paraula seva és ordre, però que aquella nit vingui a dormir amb ell. No Mozart, ella. Sí, de manera que... És a dir, però això és la pel·lícula, saps? No, què va passar? No ho sabrem mai. En tot cas, aquesta pel·lícula va tenir un èxit espectacular, espectacular. Va costar 18 milions de dòlars i en va recaptar 56. Imagina't.
Un bon negoci.
Un negoci absolut. Una altra obra cinematogràfica de Milos Forman és Belmont, del 1989. En aquest cas es tractava de l'adaptació de la novel·la de Pierre Choderlos de Laclos, Les amistats perilloses, que ja havia portat al cinema un any abans Stephen Frears amb el títol de Les amistats perilloses. Belmont és el nom del vescomte que en la versió de Stephen Frears interpretava John Malkovich i que en aquesta versió de Milos Forman era Colin Firth.
What could persuade the most beautiful women of their time to sacrifice their faith?
Did you like what you did with Monsieur de Valmont?
You never stop, do you?
Betray their families.
When does your husband come back?
Doesn't matter anymore.
And surrender to the temptations of uncontrollable desire. There is but one possibility. Orion Pictures presents the new film from the Academy Award-winning director of Amadeus, Milos Forman's Belmont.
Escoltàvem fragment de la pel·lícula Belmont. Has parlat de Belmont, de Les amistats perilloses, dues pel·lícules que estan basades en la mateixa novel·la, que expliquen, per tant, la mateixa història, una anterior i l'altra posterior, però, en canvi, Belmont va passar desapercebuda i Les amistats perilloses van tenir més èxit.
Exacte, sí.
Com s'explica?
Sí, realment va ser així. Jo crec que per diversos factors. D'una banda, perquè tant Stephen Frears com Milos Forman s'interessen al mateix temps, al mateix moment, per la mateixa història, per Les amistats perilloses, per la novel·la. El que passa és que, clar, Frears el que pretén fer és una pel·lícula molt menys minuciosa que Milos Forman. Vol anar més ràpid. I aleshores, doncs, esclar, fa una pel·lícula doncs, que té menys costos econòmics i també dilata molt menys el temps. De manera que fa via molt abans que Milos Forman. Pensa que la pel·lícula de Stephen Frears, Les amistats perilloses, costa 14 milions de dòlars, mentre que la de Forman, que és molt més laboriosa, en costa 33, més del doble. Ah, molt diferent. I mentre Milos Forman va treballant, l'altre hi ha acabat. Per tant, la pel·lícula s'estrena i s'estrena un any abans. Això ja influeix moltíssim, perquè, és clar, si s'estrena un any abans, doncs el públic ja coneix la història, ja l'ha vista, i al cap d'un any veure la mateixa història, encara que sigui des d'un altre angle, ja no és el mateix. Això va influir. D'altra banda, també, el repartiment no era el mateix. És a dir, els protagonistes de Les amistats perilloses són molt més famosos que els de Belmont. Fixa't, a la primera, la de Stephen Frears, tenim a Glenn Close, Michelle Pfeiffer, John Malkovich, Uma Thurman i Keanu Reeves. Mentre que a Belmont tenim, clar, menys coneguts, Colin Firth, Annette Bening, Meg Tilly i una actriu molt bona, però bastant desconeguda fora del Regne Unit, que és Sean Phillips. Per tant, ja no tenim el mateix equilibri. Cal afegir, a més, que la versió de Frears és molt fidel a la novel·la, en aquest cas, mentre que Forman va per lliure. És un altre tema, no? Però això no seria determinant en absolut. El que sí és cert és que els productors de Belmont s'hi van agafar els dits. Els de Frears van fer negoci i els que van produir Belmont es van agafar els dits, perquè dels 33 milions de dòlars que va costar, només en van recaptar 1,2.
Mare meva!
No va arribar ni al milió i mig, imagina't, eh? O sigui, això és una agafada de dits brutal. En canvi, Les amistats perilloses, com he dit, van tenir un pressupost de 14 milions de dòlars i va obtenir uns ingressos de 34 milions.
Sí, l'operació va ser inversa.
Totalment. No només més del doble que havia costat, sinó que, a més, va obtenir més diners que el que havia costat Belmont. Les amistats perilloses obtén més ingressos que els que havia costat que el pressupost de Belmont. Això va ser un desastre per la productora. I, a més, hi ha un altre detall. Fixa't. Mentre Les amistats perilloses obté 11 nominacions als Òscar i en guanya 8, alguns dels més importants, que és millor director, millor pel·lícula, millor actor protagonista, Murray Abraham, després el millor guió adaptat, Peter Shaffer, Belmont només obté una nominació, que és el vestuari. I, a més, no guanya l'Òscar.
Jo crec que va ser determinant el calendari, és a dir, el fet que sortís primer i després el repartiment de noms que tothom coneix.
Sí, sí, per això. Que
això va ser...
Va ser un desastre, sí. Després, la filmografia de Forman, de fet, no és gaire llarga. Ell va fer l'escàndol Larry Flynt sobre el famós editor de revistes i vídeos pornogràfics, Man on the Moon, sobre la vida de l'humorista Andy Kaufman, o Els fantasmes de Goya, sobre un capítol de la vida d'aquest pintor. I nosaltres acomiadarem Milos Forman, que li hem dedicat avui aquest cinema a la xarxa, i que va morir el 13 d'abril d'enguany, a l'edat de 86 anys, amb una altra, escoltant una cançó d'una de les seves pel·lícules, que era Hair. Aquesta pel·lícula era una adaptació d'una comèdia musical que es va estrenar als escenaris de Broadway en els anys 60. Se'n van fer 1.472 representacions a Broadway i quan es va estrenar a Londres se'n van fer 2.000. Parlava de la fraternitat, de la pau, de l'amor lliure i una de les seves cançons més famoses, que és un símbol de l'època, és Aquarius.
Molt reconeixible. Víctor, fins a la propera.
A reveure.